Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Com podeu veure, doncs, un divendres de retrobaments. Anem a començar la tertúlia, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. José de les Eres, estendran, bon dia.
Bon dia.
Aquí té el seu cafè, veus? Aquí...
Moltes gràcies.
Ja el pots agafar, el soroll aquell que sentiu era la cafetera. Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Consol Candenys, bon dia.
Bon dia.
Que, José, s'ha posat content de veure't, que feia temps que no us veieu,
I és Sant Valentí.
I és Sant Valentí, sí.
I de fa molts
anys. Sant Valentí, més
o menys. Oh.
Emocionant.
És una bonita amistat i duradera.
El que, la de Sant Valentí?
No, la que tenim, la Consol i jo.
Home, i compartíeu les tertúlies el dilluns,
Era... És veritat.
Però avui...
I llargues i converses i reflexions.
Sí, tant. Oh. Estic ensenyant el meme de Sant Valentí, que és fantàstic. Sant Valentí, en Sam del Senyor dels Anells, és fantàstic. A mi em fa gràcia perquè... És...
Sí, Valentí, no?
Valentí. Veus, hem de felicitar en Valentí.
Bueno,
no es diu Valentí.
No es diu Valentí?
José Andrés.
Ah, clar, li deien Valentí.
Però el pots felicitar.
El felicitarem.
Bueno, felicitarem a tots els Valentins, no?
Clar, sí, a tots els Valentins. Ah, doncs ara m'has deixat aquí... Jo havia pensat en ell, veus? Que malament. Jo estic ben informada. Fantàstic. Bueno, però hem d'estar contents perquè Sant Valentí, s'acabarà la guerra d'Ucraïna, no? En Trump i en Putin sembla que parlen i...
Mare meu, quina por.
I acabaran la guerra d'Ucraïna, no?
Sí, sí.
Bueno, jo no tiraria tant de coets.
No creieu que s'acabarà?
Jo no tiraria tant de coets perquè en Trump ja ha dit que si en Putin no accepta les seves reivindicacions, ajudarà més a Ucrània. I, o sigui, poder, això que tothom ara s'està pensant, que la guerra s'acabarà en 4 dies, arribaran acords i no sé què, poder, són dos egos molt forts, poder no baixen del burro ni un ni l'altre, i aquí la liamos, eh?
Què creieu vosaltres?
Bueno, jo crec que són, en aquests moments estan marcant paquet, com diríem, no?
Marcant paquet, és
sí,
a dir...
Sí, i mai millor dit, també és millor dit, no?
Alguna vegada adoro cursos de formació i quan em deixen allò en algun moment i estic en un entorn una mica agradable, és a dir, sempre hi ha un moment de marcar paquet,
sempre,
en les negociacions.
No? Sempre, encara que no en tinguis, no?
Bueno, és una expressió, és a dir, no té res a veure tenir-ne o no tenir-ne de paquet.
Home, jo crec que és complicat. A més, bueno, en Trump està subidito, no? Mm. I, bueno, jo crec que ells dos, evidentment, arribaran a un acord. El problema és qui sortirà perdent amb aquest acord, no? Perquè jo crec que el que menys els importa és la pobra gent d'Ucraïna.
Jo crec que el que sortirem perdent serem tots nosaltres, no?
Bueno, primer els ucraïnesos i després...
Sí, penseu que en Putin la idea d'ocupar el Donbass, tant Lugansk com Donetsk, és per les mines que hi ha.
Perquè els recursos, no?
Aquí hi ha una guerra econòmica mica darrere, de tierres rares, de mineria, de no sé què, que clar, que ara també en Trump vol allò, i en Zelensky ja li ha dit, home, si ens aconsegueixes la pau i tornar a les fronteres d'abans, podràs quedar-te els minerals i tot això. Vull que, cuidado, que aquí...
Ara aquí hi haurà una contrapartida, no?
Econòmicament sembla que això s'acabarà de seguida, no? Ara s'inicia unes negociacions i ja en parlarem.
Tu, Quico, com ho veus?
El problema, o sigui, d'un problema mundial, d'una guerra mundial, i ara creuen una solució, tenen una solució entre dos grandes del món, no? I jo penso com en Toni, que tot això ja estava dit i fet perquè aquestes expropiacions que feia Rússia, que agafés aquests terrenys, i després Amèrica vindria, i amb el tema de les terres rares aquestes, doncs ho tenien claríssim. I Europa es quedarà fora. Europa és que ni entrarà a la OTAN, ni res, ni ja veuràs. Ucrania aposta per aquest tema. Home, la pau ha de vindre.
El fi de la guerra ha de vindre. Déu-n'hi-do els anys que fa que dura, eh?
I dintre d'això, alguns perdran, alguns guanyaran, uns guanyaran menys, i tal i qual. Però Europa quedarà fora. Quan Europa estava liderant aquest tema de la guerra, ajudant a Ucrania, tal i qual, que Estats Units també ajudava a Ucrania, no? Però
està clar que ara
el pastís ho quedarà en Rússia i s'ho quedaran als Estats Units.
Bueno, com en totes les guerres que hi ha hagut, no?
El problema mundial han sabut donar-li la volta, sí. I ara resulta que...
I Europa haurà de pagar, nosaltres, els europeus, pagarem la reconstrucció d'Ucrània.
Ah, sí?
Aquí no ho tinc de clar. Primer, per començar, encara no som membres de la Unió Europea, i això... Encara no som membres de la Unió Europea, i llavors no pagarem un duro. Això per començar. A veure... que sempre ha anat bé que hi hagués un país per reconstruir per la Unió Europea, perquè això...
Perquè es fa
negoci. I tant. És a dir, hem viscut de tipus d'interessos molt baixos durant molts anys, perquè hem anat afegint països, eh? I això ha anat molt bé a Europa. És a dir, perquè, clar, tot això, totes aquestes entrades i aquestes posades al dia d'aquests països, igual que va passar amb Espanya, no? O amb aquestes tres grans potències mundials, no? Grècia, Portugal i Espanya, no? És a dir, quan vam entrar...
Grans potències.
Quan vam acabar d'entrar a la Unió Europea, ens van haver de finançar fondos FEDER, fondos FEOGA, tots aquests fondos amb els quals s'han finançat no només l'agricultura, sinó el FEDER, no? És el del desenvolupament de les regions. No? Desenvolupament de les regions. Doncs aquests, és a dir, això s'ha de finançar i és molt millor finançar-ho amb tipus baixos. Però dit això, ojo, que Ucrania encara no està dins de la Unió Europea.
Clar.
I aquí, a més de tot el tema dels metalls i de los metales raros i tot això, aquí hi ha dos temes, que és el petroli i el gas, no? I Ucraïna encara és un element molt important i estratègic també en el desenvolupament del transport terrestre. No ho oblidem, vale? Perquè per allà s'ha de passar moltes coses, tant de Xina a Europa, però també de Rússia a la resta d'Europa.
Sí, sí.
Llavors, és a dir, no dubtem una cosa, Rússia té una importació neta, és a dir, ells importen més que exporten, potser no en calés, però sí en béns. Llavors, és a dir, per molt que tinguin petroli, per molt que tinguin gas, és a dir, són demandants nets de mercaderies, i de mercaderies importants, eh? Llavors, ojo, és a dir, aquí no tot és monofactorial, no tot és monofactorial, ah. I no tot és només el que es veu. Això que estigui apamat i tot això, és evident. Jo, per mi, Europa té un punt estratègic molt important, perquè ha de jugar bé les seves cartes.
Imagineu-vos el turisme, que aquest any s'han batut rècords, sí. I els russos no han vingut.
No.
Imagineu-vos que no hi hagués hagut guerra
i que haguessin vingut els russos.
Li afegim els russos.
No, és que els russos ja hi eren. Sí, no ho
dubtis. Però no han vingut com altres anys.
Russos, s'ha frenat ja una mica, no?
És els russos ja hi són.
Sí,
ja hi són.
Que igual tenen segones residències. Però, i...
No, la felicitat de tindre un problema i buscar-hi una solució tan... No és tan ràpida, no? Però saben donar-li la volta al tema i buscar la solució i mirar de que entre aquests dos se posin d'acord en un tercer. I està clar que Rússia es quedarà aquesta invasió, es quedarà aquesta...
Home, jo crec que Putin no cedirà,
bueno,
perquè...
Ja veurem. No, és a dir...
Hi ha una... Si no tot,
no, és que hi ha una cosa molt clara, és a dir... El missatge, no? És a dir, si Rússia es queda a tots els territoris, el missatge és la força val per annexionar-se a qualsevol cosa. Mm-hmm. Vale?
Correcte.
Sí, però això val per tots.
Clar.
És a dir, també val per Xina i Taiwan, també val per Estats Units i Groenlàndia,
i Corea.
És a dir, i també va per França i part de les seves colònies africanes,
Anglaterra.
I va per Xina i Àfrica, i va per molt. És a dir, si aquest és el missatge...
Aquest matí dèiem Marroc i Ceuta i Melilla.
Exacte.
Marroc i Ceuta i Melilla, no?
proposaran una cosa.
I Espanya
un referèndum,
no
proposaran algo i ja està.
Home, nosaltres no sé. Tenim aquelles, com eren aquelles
que van invadir?
Perejil, no? Perejil, la isla de Perejil.
No sé, jo...
Que ara hi ha un ramat de cabres i la Guàrdia Civil no sap com han arribat les cabres allà. Estan pensant, hosti, tanto naden les cabres?
És que de cabrons hi ha per tot arreu.
L'arca de Noé que va...
De cabrons hi ha per tot arreu.
De perdre les cabres. Però que, clar, curiosament, tu has parlat de països, no?, i aquestes zones, no?, que volen, perquè hi ha un interès, no? Nosaltres volem una illa desèrtica, no?
Jo crec que amb tota la història hem de tenir clar que en Trump està intentant fer d'emperador.
Mm-hmm.
Això d'entrada, i per tant, i expandir doncs, el seu imperi...
Allende los mares.
Allende los mares. I aquest és un principi que no hem d'oblidar, perquè al final, sí que faran un pols amb Rússia, però fins a un cert punt, perquè penseu que aquí també hi ha Xina, que s'ho està mirant, diguéssim, i que...
S'està fregant les mans.
S'està fregant les mans i que té una potència increïble i que veurem quin paper juga en tot això.
Que ja té mitja Àfrica comprada, la Xina.
Bueno, la té, però l'Àfrica comprada la té, diguem-ne, legalment.
Sí.
Però el que té un parell d'illetes allà al costat que tenen la insignificant indústria dels xips i dels microxips insignificant. Que la té al costat, no? A tiro de
pedra,
de xulapa, no? És a dir, una barquita de remos, van allà i ho fan. Té Vietnam, no? Té tota la costa de Vietnam, és a dir, que els xinos en general, això de que els fessin fora de Vietnam, encara no ho tenen. Si te'n vas a Vietnam, ells odien més els xinos i els francesos que no pas els americans. És a dir,
Home, i això que hi va haver la guerra del Vietnam,
per això dic, és a dir, però contra els americans, sí que tal, però els han perdonat. És a dir, però en canvi l'odi a Xina i a França sí que hi és per allà, no? Perquè, no, i diuen una cosa que és molt curiosa, és a dir, i això parlo una mica de la filosofia nord-americana, perquè els nord-americans, quan invaeixen, també porten indústria. I no són nets extractors de recursos, com si va ser França en el seu passat i com si va ser Xina en el seu moment, no? És a dir, i sí que és veritat que els americans pues, tenen aquests ínfules imperialistes, però almenys deixen indústria, és a dir, com l'han deixat a Venezuela, com l'han deixat a molts llocs, no? I s'han volgut integrar a la vida. Evidentment, al final acaben pues, traient benefici, però tenint una cosa molt clara, és que si la població d'allà no consumeix, pues, poca indústria poden subsistir, no? I és un tema de mantenir a tranquil·litat a l'estatus quo, aquell grup de música.
Sí. Amb el tema aquest que deia la Consol, no?, de que es veu com un emperador, jo ara pensava, es pot tornar a presentar? Perquè com que no han sigut dos mandats seguits, pot tornar-se a presentar?
A mi em preocupa aquest mandat, ara ja veurem l'altre.
No.
Clar que no, però és igual.
Jo pensava que no, però...
Els experts van dir que si haguessin deixat passar Trump una altra vegada, o sigui, ser president una altra vegada, segon mandat, ara ja no tindríem el problema que tenim ara.
Ah, sí, si en lloc de Biden hagués governat.
Si els altres haguessin dit, bueno, Trump torna a agafar la presidència, ja haguessin passat els 8 anys i s'hagués acabat. Ara...
Bueno, i aquests destrossat en 8 anys...
Bueno,
sí,
i més a més...
Bueno, però ja no tindríem el Trump ara ja sobre... I tindríem un altre partit o el que sigui i Amèrica seria diferent.
No ho sé.
O sigui, jo crec que 4 anys més de Trump i s'ha acabat.
A mi el que em preocupa és també la societat americana.
Que jo no li diré Trump a partir d'ara, li diré el senyor de la cara...
Taronja. Hi ha gent que li diu ganchito.
Perquè tela, l'altre dia quan sortia amb la cara. Sí, allà a la Casa Blanca...
Cada cop està més taronja aquest home, no sé què.
No sé com ho fa, això.
No menja molta pastanada.
Sí.
No sé quin sol pren. Potser amb l'Elon Musk han anat a mar i han anat a prendre el sol a mar.
Jo crec que... El que passa és que no, deuen tenir el mateix cirurgià plàstic que la Melania, perquè...
El deuen compartir,
els hi fan bé, tu veus, és a dir, algunes desgràcies que fan la cirurgia plàstica, però en canvi el de la Melania és una dona jove, però que
jove,
50 i pocs anys, sí, guapíssima.
Llàstima del barret que portava.
Bueno, no, Claire Underwood, és a dir, jo no sé si heu vist la sèrie on la protagonista era la dona del president, que després va ser presidenta, Claire Underwood, no me'n recordo com es diu la sèrie, que aquesta que va ser d'en Kevin Spacey, que el van...
a House of Cards.
House of Cards, House of Cards. Pues l'altre dia vaig veure aquestes fotos que va sortir en blanc i negre, era Claire Underwood, no? Que era la dona de Kevin Spacey a la sèrie. Una pose molt presidencialista, que per cert tinc una cosa molt en comú amb la Melania Trumbo.
Sí,
sí,
no?
Sí, sí.
Ara m'acaben Trump.
No, amb la Melania, Trump. No. Ah. És que ella diu que s'aixeca molt aviat al matí, no? I que treballa fins a la mitjanit. O sigui, és a dir, és com jo.
Ah. Tenim feu mitja jornada, 12 hores.
Sí.
Sí, només mitja, 12 hores. No?
12 hores, mitja jornada. Res. Molt bé. Ara que ens anem cap a les 37 i mitja... No passa res.
El problema està en que jo, clar, el Zelensky i els ucraïnens estan preocupats perquè els estan, com aquell
que
diu...
Bueno, és que no tenen gaire res a dir,
Estan negociant d'això sense Ucraïna i sense Europa, evidentment.
Clar.
A veure què passa. Però a veure quina posició ens queda als europeus, perquè això, com no juguem bé les cartes, ens quedem fora de tot. I a veure què passa.
Clar, és que Europa et dona la sensació que s'està quedant enrere en moltes coses a nivell global, no?
Bueno, des de la posició... Som una petita illa, diguéssim, no? De benestar del món. No tant,
perquè està... A veure, Rússia té 140 milions d'habitants i Europa dobla el nombre d'habitants que té Rússia.
Però per terreny...
Però clar, terreny...
O en el mapa...
Però, per potència...
Però terreny la meitat...
Potència econòmica i influència política...
La meitat de Rússia no hi ha res, eh?
Però nosaltres tota no ens posem d'acord, Toni. Europa no es posa d'acord ni per...
Això és el problema que té Europa.
Ni per anar a sortir divendres a la nit.
Clar,
això és el problema que té Europa.
Però per això jo ho deia...
I tu dius Rússia. Rússia és un país únic.
Clar, la influència política és
diferent. I una dictadura.
Bueno, és igual, sigui el que sigui, però és una persona que tira endavant tot això i nosaltres tenim que tirar endavant amb 50 persones allà dintre, amb els països tots.
Que aquest és el problema d'Europa, que no hi ha un govern, però que per economia...
Clar, és un problema que hi hagi diferències.
Per terreny, Europa és igual de gran que Rússia gairebé.
Sí.
Per terreny, per economia, per persones que viuen i tal, estem com aquell 50-50.
No,
el que passa
per economia
que...
no, perdona. Que...
Bueno, no. L'economia russa no. Ara mateix està en pitjor que l'europea.
Molt pitjor, per això dic que...
I en canvi no ens posem d'acord. Ni...
Però per què? Perquè hi ha diferències culturals i...
No té res a veure amb les diferències culturals. És a dir, perdoneu, és a dir, té a veure un tema...
Interessos.
Amb un interès de mantenir o no la sobirania del país en coses que són crítiques pel país. No? És a dir, i aquestes són bàsicament tres. Les fronteres, per tant, això vol dir la seguretat interior, és a dir, com a derivada. La segona, molt important, és l'autonomia fiscal, és a dir, jo poso els impostos que em dona la gana i de lo que em dona la gana. I la tercera és la moneda.
La moneda ja està perduda.
No tota.
No tota.
Hi ha països que no són zona euro. Llavors, la moneda és un element de competitivitat de les economies i a través de la moneda i de la política monetària i per ende tota la política arancelària, etc, aquesta és important. Però resulta que la política arancelària sí que la tenim cedida a la Unió Europea. És a dir, la tenim cedida, és a dir, no és que la cedim, és que entre tots hi ha la Comissió Europea en la qual s'ha de decidir pues, quina és la política arancelària respecte als tercers països que volen entrar per productes a la Unió Europea. Per tant, en aquestes tres coses són les majors cessions de sobirania que pot haver-hi. Hi ha una quarta, que és la justícia interior. Vale? Però tot i així, tot i no tenir la justícia interior, sí que cedim una part de la nostra sobirania en el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que al final acaben d'arimint tots aquells conflictes que surtin de l'interior del país que superin el tema del Tribunal Constitucional. Bueno, vaya rotllo, us acabo de fotre.
No, el tema és que els diferents... És una unió d'estats. Llavors,
exacte.
Aquí és allà on te xoca, diguéssim, perquè cada estat doncs, té... No de països, perquè al final, sinó d'estats.
Sí.
I aquest és el d'això, cada estat doncs,
sí, perquè
intenta...
Els Estats Units són 52 estats, per dir-ho així, els Estats Units, i cadascú
però és molt
té...
Diferent. Però és diferent. És un estat federal.
Ja, exacte.
I és molt diferent. Tenen cedida, doncs, diguéssim, les decisions de temes... diguéssim, conjunts, però la resta, cada estat,
té la seva autonomia,
té la seva legislació, té la seva...
Immigració, justícia, està cedida, tot i que hi ha el Tribunal Suprem, però tot el que és imposició i de més, hi ha una part estatal, no?, que bàsicament són els impostos directes, l'IRPF i el patrimoni, i la resta...
I la resta, campi qui pugui.
Campi qui pugui.
De fet, hi ha estats que tenen pena de mort i estats que no, vull dir,
bueno,
per exemple,
Hi ha estats com Delaware, no?, que és un paradís fiscal.
Clar.
Interior.
Sí. Clar. És molt diferent, és incomparable.
Sí, i a més també la tradició o com s'ha format l'Estat, no? Com s'ha conformat, és molt diferent de la tradició europea, que ells porten molts... es va conformar d'una manera diferent que no pas la Unió Europea. Oh,
clar, no, que nosaltres tenim, sí. És a dir, al final, aquests estats, no?, que tenen aquestes sobiranies, que s'han forjat a base d'anys i de moltes guerres i de molts imperis i de moltes històries, pues al final tenen pues, les seves sensibilitats i hi ha una part molt clara, és a dir, el tema de la cessió de la sobirania fiscal, per exemple, en un moment determinat, fiscal, impositiva, fiscal, en els termes de la Unió Europea, és bàsicament la comptabilitat nacional. ¿Vale? I el tema impositiu, per exemple, pues, el no haver-hi una harmonització, no? Malgrat que hi hagi un impost comú, que és l'IVA, això determina moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses. I després el tema fronterer, tant d'immigració com el tema de béns i capitals.
Veurem a veure Trump i Putin si es posen d'acord i què reparteixen i què no.
Cuidado que Trump ja s'ha posat amb l'IVA d'Europa també. Ja, eh?
Sí? I sí, què vol?
Se va aixecar ja la nit i va dir esto de l'IVA d'Europa no me convence.
Però no acabo d'entendre el perquè no és un impost que gravi cap importació.
Ja,
no.
Pues tot és a dir, va dir, sí bueno, és... grava els productes, diu o alguna cosa així.
No.
A veure si jo vaig entendre. Segons ell, lo que ve dels Estats Units aquí, automàticament li posem un 21% d'IVA.
Sí.
Quan
sí.
el venem aquí.
Sí.
I aquests diners no van
als Estats Units, es queden
aquí.
Als Estats
Units es queden aquí.
Però que li paguem l'IVA amb ell, poso
un exemple. Te compres un Tesla, que val, anem a suposar, 50.000 euros als Estats Units. Quan el Tesla ve aquí, l'europeu ha de pagar aquells 50.000 més el 21% d'IVA. Però aquest IVA se'l queda a la Unió Europea i ell voldria que aquest IVA...
Però el mateix IVA que té un Mercedes.
Exacte.
Exactament.
Sí, però es veu, no ho sé.
No, al revés. Ja t'ho puc assegurar.
No, però...
M'estàs dient que tens un Mercedes?
No, però al revés, ell... suposo que el que deia és que, clar, que els americans compren un Mercedes i quan el Mercedes arriba allà no li posen cap tant per cent a sobre, no tenen cap
problema,
IVA. Ni
clar,
tenen...
el seu problema. Clar.
Entens o no? Això és el que es veia.
Sí, però al final, és a dir, aquest mecanisme, és a dir, és que ho trobo tan inútil, és a dir, és un tema tan de cares a la galeria. No, perdona, hi ha un tema de no informació. És igual que això del salari mínim, de la imposició del salari mínim. Mm-hmm. És a dir, què significa realment?
És a dir, 50 euros, no?
No. Significen 4.500 milions d'euros. Per què? Perquè quan tu determines que el salari mínim és exempt, ho és exempt per tots...
Per tothom.
Tothom. Per tothom. Tots els treballadors. Mm-hmm. Per tots els que treballem i que, afortunadament, cobrem més. Sí. Què significa? Que hi ha una derivada... De fet, és una baixada d'impostos com una catedral.
Menys recaudació.
Vale? És una baixada d'impostos sí. Perquè això afecta a tots
a
aquells que treballen.
No només els que cobren el salari.
No només els que cobren el salari. És exactament a tothom. Clar, llavors, això és el primer. És a dir, això és el primer que s'ha de posar a la taula. Segona part que s'ha de posar a sobre la taula. Tots aquells que cobren el salari mínim, en el qual estan basades un munt de prestacions, etc, que tenen un fill a càrrec, ja no els hi afecta.
No.
Perquè el mínim personal i familiar de la renta, quan es dedueix... I després hi ha una tercera cosa, perquè per mi és molt important. És a dir, per mi, i això ho porto pregonant des de fa molt... El fet de que tu no hagis de tributar, i ho diu la Llei General Tributària, no t'eximeix de que hagis de presentar la declaració. Per tant, és a dir, com a país, o com a ciutadà, m'agradaria saber quants de nosaltres cobrem, encara que no haguem de tributar. Llavors, clar, la gent que està amb el salari, segons la llei, no ha de presentar declaració. I això, per mi, és un error. Llavors, és a dir, tot això confortat, si això realment ho posessin en els mitjans d'informació i no ens quedéssim...
El que passa que ens quedem o s'expliquen malament
o no s'expliquen.
Llavors, el Ministeri d'Hisenda tenia raó. Totalment.
Jo no sé si té raó o no, sóc incapaç de dir...
És un criteri. Les
taules estan posades.
No, adopta un criteri que per mi és vàlid, potser per un altre no, però per mi és un criteri vàlid de dir, escolta, anem a posar-ho tot això en context, anem a fer els números, perquè és el mínim que espero del Ministeri d'Hisenda, no? Que faci els números i abans de prendre una determinació posi a la balança quins són els pros i quins són els cons. Per mi els pros de no posar-ho són més potents, i llavors hi haurà un tercer que jo califico de demagog, perquè qui ho diu són els de Sumar.
Sí, és, dir,
és que és,
per això s'estava dient si hi havia una crisi de,
no,
del pacte.
No, no, és que no pensar. És a dir, és que escolta, això és menys tributació, però no dels que estan els del salari, no.
Sinó dels rics.
Dels rics. Això no és res gens redistributiu.
La meva pregunta és, Sumar no té uns advocats o una gent especialista en això? Vull creure que quan estàs al govern és un partit com
uns assessors. Segur que en té.
Que abans de sortir a la palestra i vendre-ho com una gran cosa, perquè això és molt fàcil vendre, ui, cobrareu 50 euros més, són 700 a l'any. Clar, la gent buscant el vot, clar. Perquè és així de clar. No té algú darrere que li digui vigila que això no ens surt per aquí, no ens surt per allà.
Suposo que sí que en té, el que passa que, bueno, el tema de comunicació és un tema que l'esquerra s'hauria de fer-ho mirar, perquè cada cosa que d'això no som capaços, ja no Sumar, Sumar i el govern, d'explicar-ho bé perquè la gent ho entengui. I al final ens arriben els titulars interessats, no? Resumits, simplificats.
El tuit.
Que és
jo,
el que
jo me recordo una cosa personal, una vegada aquí l'Ajuntament ens van pujar una quantitat de diners, però clar, també es va pujar l'IRPF i l'IRPF va pujar més que el que et pujaven de sou, per tant que l'Ajuntament ho paga per tu a Hisenda, per dir-ho així, però clar, amb la nòmina van baixar, no sé, 10 o 12 euros, digo, en lloc de pujar ens han baixat el sou, no? Que és el que veu la gent, no?
Clar.
En qualsevol conveni nacional que fem ara les empreses que estan dintre del Ministeri, abans de tancar el conveni, ja es parla de que això tindrà que passar pel Ministeri d'Hisenda, pel cos que crea tot aquest conveni, pel cos que crea les puges, aquí tenen que fer el mateix.
Te refereix a empreses públiques?
Sí, a les empreses públiques, correcte. Tots els convenis que hi ha, doncs ja van dintre del que és la negociació, anar a parlar amb el Ministeri d'Hisenda per veure si això pot arribar o no pot arribar, perquè hi ha un volum molt gran de moviment econòmic. I a Sumar li tindrien que haver fet. Sumar
però segur
que, dit,
que ho va fer. Segur que ho van fer. Bueno, però ja, dubto que arribessin.
Segur que la ministra d'Hisenda ha agafat aquest memoràndum que jo m'he llegit, no?
Segur.
I està a l'ordre del dia del darrer Consell de Ministres en el qual es va fer tota la discussió i el debat sobre la pujada del salari mínim de professió i està a totes les carpetes,
que no és...
però és que tampoc llegeixen.
Clar, jo, el que és no és creïble aquí. Tampoc és que si això ha passat pel Consell de Ministres, claro. la ministra...
En qüestió
no se n'hagi enterat, perquè clar, llavors apaga i vámonos.
A millor faltava aquell dia, no hi era.
No hi era.
No, estava fent, grip, no, estava compensant les hores perquè ella ja està fent de realment 37.
Les 37 i mitja.
Segur.
Estava compensant.
Bueno, lo de les 37 i mitja...
Jo crec que...
És una pèrdua de temps. Jo hagués anat a buscar les 20 hores ja, directament.
Sí, però sabeu una cosa? És a dir, jo...
Toni,
és a dir,
sempre...
Tots ens emmirallem en França, no?
Sí. Les 35, ja ho estan fet.
La 35. Sí, però no del tot. No del tot.
Com ho fan a França?
No, perquè a França, quan van fer la reducció horària, van dir els empresaris, no? I la indústria, que tenen molta indústria, van dir, ostres, no sabem d'on traurem les hores necessàries per acabar produint exactament el mateix que estem produint ara o més, no?
Sí.
I van dir, mira, fer una cosa, ens acudeix una cosa, mira. De cada treballador pot fer, se li poden demanar fins a 200 hores extres computables. Què vol dir? No, vostè treballa 35 hores, però demana-li que el diumenge treballa. No, i no ho ha entès. No me viene bien, no, diumenge treballa. 200 hores. Quan fas el còmput anual de tot això, dius, ja no són 35. Ja són 38, 39. Estem...
Amb les extres,
però si ja l'obliga... O sigui, l'Estat té l'obligació, l'empresa té l'obligació de dir-li al treball d'això. No, vols dir?
No té l'obligació. Que l'empresa té la possibilitat de cada treballador de pugui fer 200 hores extres. Obligator.
Però paga més, no? Les extres són més pagades.
Es paguen.
Avui a l'empresa...
Espanya hi ha 80 hores, no, llavors?
No, però no són... Però no són
obligatòries.
No són obligatòries
aquestes. La diferència és voluntàries
i... Jo li comentava... El meu home treballa en una empresa, no? Que fan uns torns, no? I clar, estan molt ben quadrats. I jo li vaig dir, ostres, i ara com ho fareu per fer les 37 i mitja? Perquè, clar, són quasi 2 hores menys del que feu. I em diu, no, seguirem tenint el mateix horari, però ens donaran més dies de fer, se sumaran d'aquestes hores de menys que hauríem de fer i els hi donaran més dies de vacances. El que no sé és que quan estiguin tots de vacances,
no
si hauran de hauran de contractar més gent.
És a dir, la derivada és que han de contractar més gent per mantenir la...
Per mantenir la mateixa producció.
Bueno, si és així...
La idea que hi ha darrere, que és absolutament falaç i falsa...
Produeixes més perquè treballes menys.
No, és...
Estàs més content.
La empresa invertirà suficientment, perquè aquestes hores que fa de menys invertirà en mitjans per millorar la productivitat. Mm-hmm. Vol dir que aquella hora produïda, en comptes de produir 100, produirà 125.
Més. Pues,
llavors és la productivitat. No? Però clar, en mitjans. Llavors, clar, va l'empresari, que és una de les coses de la CEO, i diu, vale, cap problema, vale, 37 hores i mitges. Ja parlarem de les hores extres, que no siguin ja voluntaris. Que siguin
obligatòries.
Això, a la Ioli no li mola perquè és que és molt difícil de justificar. Ja, i els sindis, els sindicats, no els hi ha agradat molt, tampoc. I llavors els diuen, vale, escolti, jo he d'invertir. Quines deduccions tinc? Ah, ninguna. No tinc, no. És a dir, per la millora de la productivitat, no tinc deduccions. No tinc, no. Ostres, pues, Oscar,
però llavors no ho fa.
Me la pone usted votando para que no la pruebe.
Clar.
És a dir...
Bueno, que tot té les seves arestes.
I com diu en Toni, és de parlar de pasta.
La pasta.
I ja que hem d'anar a la pasta, doncs fem una petita pausa per la publicitat. Va, vinga, fins ara.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Croissants, un entrepà, uns ous ferrats amb bacon, un cafè amb llet, aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit. El primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé. Esmorza al trànsit. Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell. Amb còmode aparcament.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament WeVision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau.
Sisè concurs de còmics de Vilafant. Consulta les bases a www.vilafant.cat. Data límit fins al 9 de maig. Mínim 4 pàgines. Premis, menors de 12 anys, 100 euros i llibres de còmics. De 12 a 18 anys, 100 euros i curs online. I majors de 18 anys, 300 euros. Sisè concurs de còmics de Vilafant. Consulteu les bases a la plana web www.vilafant.cat. Teniu de temps fins al 9 de maig.
Vibra amb la 13a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 60 artistes de 14 països. Del 20 al 24 de febrer, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 13 al 24 de febrer. Kia i Nadal, 20 anys junts.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Jo sé que en José té ganes, no sé, en Quico també...
De què?
De fer màgia, Borràs. La Consol m'ha mirat amb una cara.
No, perquè ahir vaig veure un tros de Polònia, just un anunci, no vaig veure Polònia, però que sortia...
I feia màgia Borràs.
Sí.
Amb el tema de que ha sortit, doncs, 4 anys i mig, no?, de presó.
4 anys i mig.
Li posen. Però creieu que entrarà a la presó o no?
Jo crec. I 13 anys
d'ell... Tu creus que sí?
13 anys d'ell... Sí. Home, té que entrar. Bueno, a tanto que hi ha una...
Però,
a la pròpia sentència diu que pot haver-hi un indulto parcial, eh? Mm. I 13 anys d'inhabilitació i 36 i 13.000 euros de multa, eh?
Clar,
a veure, és que és corrupte.
No, és un cas...
És que no sé de què ens estranyem.
De corrupció total. I abans de tot això, del moviment independentista. O sigui, jo no sé què està fent Junts ara, que està...
Bueno, perquè es va significar molt i tot això, però és que jo, veus, és que jo crec que la...
Però diu que la condemna és desproporcionada perquè tothom ho fa, això de...
A tothom ho fa? Ah, sí? Carai, així ho diu, això?
No, bueno, ahir ho comentàvem aquí,
que es fa sovint. Avui ha sortit a TV3 una estadística que diu que ja els joves ho troben normal, això de la corrupció.
D'acord.
Cuidado, eh? I ho ha dit TV3 avui, eh?
Bueno, perdona.
Bueno, és que...
Que ja ho troben normal, eh?
Nosaltres quan érem joves sempre dèiem allò, tothom ho fa.
Tothom ho fa.
Ja.
Sí. No? Qui no roba, no?
Tothom ho fa. No fumis Maria, tothom ho fa. No?
Vaig més enllà. I és que si tu no ho fas, ets tonto.
Sí.
Que a més t'ho diuen, no? És que si tu no ho fas, a més et diuen que ets tonto. Allò que dius, bueno, doncs anem així en aquest país, no?
Bueno... Jo crec que està bé que hagi sortit la sentència i que, evidentment, veurem què fa Junts, però jo crec que és que no té color, vull dir, és un cas que no té res a veure, és un cas clar de corrupció.
No té res a veure amb el procés.
No té res a veure, llavors...
Però és que, a més, sobretot, mira, és a dir, tu pots... Ja puc entendre que en els dirigents independentistes en general els hi molestés ser investigats. No? És a dir,
a tothom no li mola que l'investiguin,
bueno,
no?
Sobretot els que tenen coses a amagar. Però a part d'això, i ahí lo dejo, a partir d'aquí, és a dir, ja entenc que els hi molesti, però és que lo seu fue un hallazgo casual.
Uh-huh. Yeah.
És a dir, estaven seguint a una altra persona, no? I aquesta altra persona, sense saber-ho, la va imputar, la va anomenar, i llavors van dir, cony, aquí hi ha un lloc d'on trobes... Però és que no t'ho perdis. És que no va ser la UCO, ni la Guàrdia Civil, ni les cuerpos y fuerzas
de
seguridad del Estado. Va ser els Mossos d'Esquadra. Que en aquell moment, d'un significat, com a intendente en jefe, que era que tocava la guitarra a la ja venuda casa de la Pilar Rahola.
De la Rahola.
L'ha venut?
Sí, sí. L'ha venut. Sí,
ja se l'ha venut.
Està en ello.
Jo sabia que estava en ello, però...
3 milions d'euros.
3 milions i mig. Vaig trobar una mica cara.
No et va, no?
No. Jo vaig a coses més baratetes.
Jo m'endeutaria, per una casa així.
Sí?
Està bé, la casa, hòstia. Té unes vistes.
Té unes vistes. La família Rahola...
Remena.
Sí, sempre ha manegat. Però, clar, és a dir, hallazgo casual. A més, casualment ho fem, és a dir... No, per l'Estat no, pels Mossos d'Esquadra. És a dir, seguint una investigació dels Mossos d'Esquadra.
Vols dir que el discurs que s'està fent de dir que l'han investigat amb ella perquè s'ha significat pel procés, que l'han perseguit...
O sigui, que l'Estat són molt malos, sí, però...
Ja puc entendre. Sí.
Però, bueno...
Bueno, de moment ho han dit amb la boca petita, ja veurem després què passarà amb Junts i si hi ha pactes o el que sigui, però ja us ho dic, que la sentència diu que hi ha un indulto parcial, eh? Cuidado.
Què diu?
Un indulto parcial.
El mateix tribunal ha dit que se pot aplicar un indulto parcial.
Bueno, però ja han dit també que no s'indultarà perquè no és cap cas de...
Dintre de les negociacions, Junts.
Dintre de les negociacions, Junts. No, és a dir, anem a veure.
Pensa que tenen la paella pel mànec.
Aquí s'ha de fer un indult específic. No entra dintre de la llei d'amnistia.
Clar, perquè no té res a veure amb el procés.
Dintre de 4 mesos tindrem que votar alguna cosa. Necessitaran el vot de Junts per això i diran aquests que estan imputats, del que sigui.
No s'atreviran.
No s'atreviran a fer-ho, jo crec.
Que no s'atreviran?
No s'atreviran Junts.
No, Junts, eh?
Junts, no s'atrevirà Junts.
Malgastar una d'això per...
No, malgastar una carta... eina de negociació és molt bèstia, eh?
Bueno.
És a dir, no, jo t'ho dic, eh?
I sacrificaran la reina.
Si a mi em posen la carta, Junts em posa, i sóc el negociador del PSOE, i em posen aquesta carta, Vamos, aprovan pressupostos fins al 2060.
Però que us ho faran venir bé. No, no, que la sentència, el que deia
no.
La sentència és desproporcionada perquè és
vegades,
un tema...
No, però moltes
vegades... L'off-fair, ja han dit que és un problema.
Una cosa és sortir a la tele dir-ho en el moment que està la cosa calenta, i una altra cosa és pensar-ho després, perquè segurament a Junts, dintre de Junts, també hi ha gent que li molesta la Laura Borràs.
Home,
clar, perquè
per ocupar el seu lloc,
hi ha moltes coses, eh? Surt a totes les imatges, eh? Cuidado, eh? No sé.
Clar, no,
si, si la volien, si la volien
de moment és sentència ferma i de la Fundació de Junts ja no és ni la presidenta ni res de res. És a dir, per això per començar, és a dir, una cosa és el que es diu i una altra cosa és el que està passant, és a dir, ja no és ni presidenta ni vicepresidenta de no és la Fundació de Junts, això és el primer. I el segon, el que us deia, i la Consol, crec que en aquest cas, i Consol si us plau, sense, últimament estem molt d'acord, sense que serveixi de precedent, si en el PSOE li donen la carta indulto,
això
és l'avançarà d'Eva,
vull dir, és una carta boníssima, que dubto que la juguin,
que dubto que la juguin,
bueno,
perquè això
molts dir que els tindrien agafats
pressupostos fins al 2060 aprovats clarament.
Jo no crec que ho facin, però bueno, no sé,
jo crec que aquesta carta no la jugaran.
Ja veurem què diu el senyor de les ulleres.
El senyor de les ulleres, mira, avui
es refereixen a Puigdemont.
Avui el senyor Ulleres li ha contestat un tuit. Li ha contestat un tuit.
A X.
Sí, sí.
Què diu?
Posava, deia bueno, una de les seves estracanades i una més, no? Que ara resulta que aquest noi que... de delicte confés, que ha anat a la comissió d'investigació del tema dels atemptats del 17 d'agost, va dir, perquè això li deia a l'imant obertament, que havien de sortir de la sala perquè havia de venir el del CNI a xerrar amb ell. Això és lo normal que passa.
Això és lo normal, sí.
I resulta que en Pucci, no? El senyor de les ulleres, diu allò de que clar, queda clar i evident i que li dona credibilitat a la versió d'aquest noi, no? Llavors li he posat, diu, cada vegada tinc més clar que només escoltes aquells que tu vols escoltar i que diuen el que tu vols escoltar.
Però això ho fa molta gent, eh?
Ara estem parlant d'en Puigdemont. No, sí, a mi no m'ho posis altra gent. No facis aquesta... No. Ara estem parlant d'en Puigdemont.
Sí, sí, però
que ho faci molta gent, m'és igual.
Que no és l'únic.
La comissió va ser demanada per Junts. És normal que ara li facin cas i li posin en un altar,
claro,
en aquest senyor.
Ah, sí, no, només ha matat a 100.000 persones.
Sí, és igual, és igual.
No passa res. I ara és un heroi perquè ha defensat la causa catalana.
Vinga, ja.
Si us plau.
Una cosa no treu l'altra, no? Vull dir, és que... Clar, i el tema de la Laura Borràs, jo no sé si entrarà a la presó.
Bueno, no sé.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Jo crec que a la presó
hi han de posar data, ara.
Hi haurà molta...
Clar, bueno, però el món polític, durant molts anys, se li ha acabat. A part de que en tiren a la presó.
Sí, 13 anys. Habilitada...
I jo crec que també serveix de toc d'atenció a allò que si queda algú, si hi ha algú que realment feies... fa això... Si hi ha algun alcalde, algun que fa això d'aquesta mena de trencar un contracte en 3 o 4 cops perquè li puguis donar dit a qui sigui...
No, no, 3 o 4 cops no. 18 contractes.
18 contractes.
Estem parlant
Va ser...
Jo pensava que era 2 o 3, eh?
No, està i mira les quantitats, maco. 18 contractes. Que no eren quantitats petites, vols dir.
Pues, llavors agafem una cosa, agafem la Borràs i aquells del... Ja no me'n recordo com es deien, aquells que havien estat al Palau de la Música i tot això, com era?
En Fèlix
Millet i...
Això, aquests que facin conferències per explicar les lleis.
Oh, les fan, les
trifulques, bueno, aquestes.
En Fèlix Millet i aquests són ja molt grans, per fer conferències.
Però que dic que tota aquesta gent ja les fa, perquè si no tenen res on rascar, doncs fan conferències a xerrades i vinga ja a cobrar. De com fer-ho.
No sé, el que passa, això de que tothom ho fa, no?
Això no és una excusa.
De trossejar contractes.
Al final,
i 18 contractes, hòstia, jo crec que algú pot fer...
I la gent no s'ho mirarà, d'això ja no se'n recordarà. Dimarts que ve, i a partir de Champions o ja el que sigui, ja no se'n recordarà res de ningú.
A més,
la Borràs sí, eh? És a dir,
ella sí, clar.
Però es quedarà sola a casa, es quedarà sola a casa pensant en això, amb la seva família i ja està, i aquesta tia entrarà a presó, ja t'ho dic jo.
Sí?
Sí, després ja veurem què passarà. Perquè té que sortir la imatge de que surt a la presó, de que entra a la presó.
Bueno, però clar, aquesta imatge la faran, la jugaran, no?
Saps el dia que entri a la presó, TV3, els mitjans de comunicació, els diaris, no sé què... Bueno, això és el carrusel aquest de la premsa groga, és increïble.
Que jugaran la carta, no? Bueno, però això ha sigut paral·lel també amb un altre circ judicial que ha sigut tot el tema de Rubiales, també.
Bueno. tema de Rubiales...
Bueno, el tema de Rubiales és més a l'Espanya profunda, eh? Allò, es veu la cosa...
Bueno, no tan profunda.
I per què surten a la tele tot això? I per què surten a la tele les declaracions i el judici en directe?
No sé, jo he sentit declaracions del jutge i m'he quedat una mica esparverada, eh?
Perquè es declara el que se'n diu una audiència pública.
Sí.
Perquè si, vale, sí, correcte. I els altres, i si, altres si coses interès... no són audiència pública.
Bueno, però si tens... Si,
depèn de lo que
depèn
les parts...
De, si
depèn de l'interès i depèn de si alguna de les parts es veu perjudicada. Per
jo vull veure una reunió de tots els ministres, també. No és audiència pública.
No, són les reunions...
El Consell de Ministres.
Sí, són. Claro. Jo també
estaria bé, veure, eh?
És a dir, per què no posen això a la tele?
Tot el que passa al Consell de Ministres és confidencial. Llavors, quan a vegades, és a dir, algun ministre... és a dir, per raons personals, i la Ioli és una experta d'això, expressament que les deliberacions, ja no només els acords són públics, però les deliberacions dels consells de ministres són privades i confidencials.
Sí,
i alto secreto.
Però això és normal, no?
Sí, clar, però després va i lo cascas, no? Que diuen aquell, va i lo
cascas.
Ja,
clar, clar. Bueno, perquè...
No, per què? No treballen per tots els espanyols? No treballen per tota...
Però hi ha d'haver-hi un marc, diguéssim, on es puguin debatre els temes...
Pues que sigui un altre tipus de reunió, per un Consell de Ministres, on te poden parlar de lo que faran amb l'agricultura, que faran amb la pesca, que faran això...
A mi el que m'interessa és l'acord. Exacte, el que acaben decidint, no?
L'acord, però a mi jo tinc que veure com han arribat a aquest acord.
Bueno, però hi ha noms, poder pel
clar,
mig,
hi ha noms,
tema dades,
hi ha noms directes sí, de persones...
És a dir, jo... Que
això és però jo me refereixo que perquè surt una cosa a la tele per perdonar-nos...
Això és com la deliberació del sou dels treballadors. És a dir, el director general i el director de recursos humans deliberen i fan... Això ha de ser secret, què vols que et digui?
Perquè estan parlant de persones, no?
I els sous han de ser privats. Allò de que tothom conegui el sou de cadascú és algo que he trobat flipant.
Home, els públics sí, no?
No té per què. És a dir...
Però si ho estàs pagant tu, estem pagant tothom.
Els dels convenis, sí. Però si algú té una causa, una clàusula i fa una millor productivitat o té un acord específic, a mi em sembla fantàstic, mentre s'ho mereixi.
Si està dintre bueno, del conveni,
perquè
el
mitjà públic a vegades... No, però jo crec que el mitjà públic es confon a vegades la productivitat amb l'amiguisme.
Sí,
aquest és el problema dels sous públics que no siguin transparents, no? Que pot arribar un moment que...
Què vols dir que els sous públics no són transparents?
No, els sous públics són transparents.
És el més transparent que hi ha.
Claro. Si no fossin transparents...
En
José deia, home, si hi ha un gran treballador, el tio és un pancaire, no sé què, doncs poder se li pot pagar més, no sé què, i no cal que sigui públic. Però és que segurament un bon directiu públic faria això perquè els seus treballadors o aquell treballador es guanya les virolles, no? Però clar, també podria ser que li donés per amiguisme, per això han de ser públics, els sous públics, diguéssim, perquè es confon a vegades productivitat amb amiguisme. Poder tens aquell treballador que penca, que és un crac, que ho fa molt bé bueno, i no li puges també... el sou i en canvi l'altre que t'hi cal veure és amic teu.
A les empreses públiques, si tu puges el sou un complement o el que sigui, està justificat. Per el que diu en José, recursos humans. Fan una reunió i decideixen això i s'informa i s'aplica. O sigui, no hi ha problema.
Bueno,
o sigui,
ara,
tu el que tens que tindre... El públic és el sou que cobra una persona
perdona,
pública.
Kiko, ara, anys enrere, i no vull anar tants anys enrere, molts sous públics es pujaven a dit.
Bueno,
perquè
l'alcalde... Això ja s'ha canviat, està molt més controlat.
O el diputat,
no,
o el que havia
no,
de
ja
pagar...
Això ja no passa.
Bueno, cuidado, eh?
Això ja...
Això ja
ara
no passa,
sí.
Ara.
Ara no passa, però anys enrere... passava.
Bueno, clar, sí.
Bueno, per això s'ha canviat i s'ha anat a fer...
T'ho dic per experiència que a mi m'està passant aquest mes. Hi ha un informe meu a dalt de Madrid i tal i qual perquè passi tot això.
Perquè et paguin més?
Clar, perquè tinc una càrrega de treball superior a la que jo tinc que tindre.
Bueno, cap
problema. I s'ha fet un informe
si
i s'ha
aproven...
fet una història. I si s'aprova serà públic. I si veus allà a dir, veuràs el meu sou, veuràs el públic i cobro, ja està.
Però perquè tu pots fer l'informe, però algú ha de qualificar aquest informe.
Clar, per això hi ha els jefes i tot això. Ostres,
bueno,
tot...
però se suposa que si ha passat uns processos i uns filtres...
Jo em referiria que la gent és com és, però la gent s'està mirant això del judici de Rubiales, per exemple, a la tele, vinga, a la tele, a les
com
pàgines...
Com si fos un gran hermano, no?
Clar, i no es preocupa d'altres coses que són molt més importants.
Que jo crec que també que és greu, també el tema de Rubiales i posa a la taula molts temes.
Perdona, jo és que sóc dels bons de Llupi. Que cadascú es preocupi del que cregui convenient. És a dir, qui sóc jo per jutjar del que es preocupa la gent?
Jo crec que Movistar vol comprar ara els judicis.
A mi. I traurà la Isla de les Tentaciones?
M'interessa. Sí, i m'interessa precisament dos o tres coses que em semblen importants. Una és la revictimització, és a dir, la revictimització, és una cosa. També em molesta, és a dir allò, fer viure a la víctima un altre cop, és a dir, determinades coses, tot i que crec que és necessari, perquè és a dir el que està denunciant és molt bèstia. És a dir, la conseqüència cap a un tercer és molt bèstia. Vull dir, com que ho he viscut en carn pròpia, ho puc testimoniar. És a dir, llavors, és a dir, ha de quedar molt clar que el que diu i el que denuncia està clar. És a dir, una altra cosa és com es faci. I la segona cosa, és a dir, el dret d'en Rubiales, no? Crec que té tot el dret de defensar-se. Sí. Defensar-se i tal, i no sé què. Però després m'interessa molt i veure les actituds, no? És a dir, m'interessa molt veure com aquesta gent vivia absolutament en el món de aquí campo a mis anxes i faig el que em dona la gana. I aquesta actitud xulesca que he vist i no sé què, és a dir, això ja em determina.
Bueno, només has de recordar la imatge de just després, quan de tots els, no? La corte, com aplaudia. Sí.
Bueno, no, no,
aquella imatge era
molt patètica.
Patètica,
no? Bueno, i ell tocant-se els ous, al costat de la reina.
Déu-n'hi-do, eh?
És a dir...
Però això ja se sabia. Qui no sabia que eren Rubiales?
Home, no sabia. Jo tampoc
no
estic ficada.
La gent que estava posada en el món del futbol, quan va ser el tema dels jugadors de futbol, la de l'Associació de Federació de Jugadors de Futbol, ja era així. I després va sortir president de la federació. Ja se sabia qui eren Rubiales.
Sí, sí, suposo que és tot un món, no?
Claro. I quin huerto hi havia, i quin huerto tenia que plantar, i tot això, i com ho tenia la gent posat.
Sí, però jo, és a dir, jo puc entendre.
Les formes, després són les formes, sí. Vale, sí. Molt bé.
És a dir, que tu en un lloc, que a més és privat, que no és públic, que és privat, no
sí,
públic.
Sí, la federació és privada, correcte.
És a dir, que tu, ho entendria també en el món públic, que tu d'alguna manera et puguis rodejar de les persones de confiança que en un moment determinat pues tu creguis que t'han d'ajudar a portar els teus objectius, que són els que t'han plantejat, a mi això em sembla fantàstic. Força Barça.
Força Barça. I el bàsquet, què va passar ahir?
Una falta de talent espectacular.
Ja ho veiem.
Per mi hi ha una falta de talent.
Una desconnexió, no?
No, una falta de talent tant a la banqueta
això
com
porta,
en els jugadors.
No? Culpa de la porta.
Ja veus, Consol, que no ha canviat res, eh?
No, és a dir, per mi hi ha falta... Jo vaig veure el partit, mira que no em veig gaire, que soc un gran aficionat al bàsquet, i vaig veure una falta de talent espectacular.
És una pena, eh? Perquè...
En José continua l'últim moment amb el minut.
Tu te tenim amb Mourinho.
Ai.
On està?
El Galatasaray, no?
El Galatasaray.
Sí. Ha de venir cap aquí.
La Consol vol que torni perquè el trobo a faltar.
Home, sí. Gran fan,
la Consol, de Mourinho.
Amb aquell pelazo que té el cabrón. Sí. Aquí,
i pot dir el que vulgui.
Segur que s'hi marxa d'alguna clínica.
Fa anuncis de clíniques de cabell.
I diu el que vol, ja no passa res.
Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ja afrontar el cap de setmana i tornarem al dilluns.
Trobava a faltar aquesta manxa amb Mourinho. Home, home. El teu col·lega, amb José.
Dilluns tornarem amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández del Carreres de Vilanova. Número 36 de Figueres. Passeu un molt bon dia i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.